Cada dia és un bon dia per parlar de vins. Oleguer Martí, bon dia.
Bon dia a tothom
Com...
i bon confinament.
Suposo que estaràs d'acord amb mi, no?
Oi tant, oi tant.
Ara mateix,
sí,
sí, d'alguna manera és dels pocs vicis que encara ens podíem permetre, no?
Sí, sí, sí. I tot i que l'època que estem passant també és un sector que està patint molt. No tant en el nostre de venda o del que estem una mica al ram d'alimentació, que són els que hem pogut obrir tot el dia, però en canvi el sector de celler, de elaborador, dels vinaters, aquests sí que s'ho estan passant malament de veritat. A més, tinguem present que l'anterior crisi, la del 2008, doncs clar, va ser una crisi molt, molt local, tot i que va ser mundial, però en el món ho van saber solucionar ràpid i va durar un any o un any i mig.
Aquí no vam anar tan bé.
Ah, aquí no vam anar tan bé, però aleshores sí que els cellers que no venien aquí se n'anaven a l'estranger i podien exportar. Ara mateix això no passa. No passa. L'altre dia parlava amb un que té vi del Priorat i que té palets encallats a França, a Dinamarca, als Estats Units, i que va... el qui els havia de necessitar no els vol, perquè està clar, també està tancat.
Clar, a més també pot passar que clar, com que anem a tots en moments diferents, no? Hi ha zones del món que van començar més tard, però que això vol dir que acabaran més tard també. I... clar, és complicat.
Sí, sí. És... i a més, una cosa és recuperar un palet de vi si el tens a Berga.
I tant. Sí.
I clar, són gent que no, és un problema, perquè a més sí que hi ha celler que exporta el 80% de la producció i això se n'ha anat a zero, eh? Però quan dic zero vull dir zero absolut.
Escolta, però en l'altra banda potser és un bon moment per provar coses diferents, no? També de cellers de per aquí, també.
Exactament, exactament. Inclús doncs, el tema que plantejàvem per avui era una cosa que va molt centrada en cellers petits i artesanals. Tan artesanals que el tema del dia seria això, vins naturals i escumosos en ancestral. Quan dic escumosos és perquè no es pot dir cava. Això dels vins naturals és una cosa que s'ha posat de moda darrerament.
Perquè, a veure, un moment, és que amb aquestes coses passa, això també passa amb el menjar a vegades, no? Que diu, ara 100% natural, és que vaig que ja ve que ho feia.
Exactament. No, però aquí és més, jo et dic una mica ironitzant que són com vins hippies, una mica el que es tracta és de no intervenir. O sigui, la volen que, per això en diuen natural, perquè i així és com, a veure, tenim els ecològics, que hi ha una regulació. Després és el següent, passen els biodinàmics, que també hi ha una filosofia que està més o menys regulada, però també és una manera de pensar. Quan arribem en aquests, és que deixen que per espontaneïtat, doncs, el procés tant del creixement de la vinya i el raïm, com la posterior elaboració del vi, sigui tot natural. Aleshores...
Clar, la definició natural qui la posa, però?
La posen ells. No, aquí estem, jo per això he fet l'alegoria del món hippie, perquè a més això no està regulat. Aleshores, com que no està regulat, cadascú pot fer una mica el que li sembla. Perquè bueno, i cadascú té la seva teoria. Jo ho faig d'aquesta manera perquè a mi em sembla que va per aquí, i jo ho faig d'aquesta altra perquè em sembla que va per allà. Aleshores, clar, vol dir que a veure, en el món del vi, quan tu cultives la vinya, doncs hi pots afegir adob químic. Hi pots afegir, en lloc de químic, adob natural. A més, pots fer allò de la banya de vaca, compost i no sé què, que són processos, però hi ha un cert cuidado. Aquí no, aquí la vinya doncs, creix espontàniament. I llavors la puc anar esporgant una mica o la puc anar, si veig que hi ha massa herba a sota també la puc treure, però bueno, jo deixo que la vinya vagi fent el seu camí. Clar, això també influeix en la productivitat de la vinya. Això és com quan tu tens un jardí i un arbre que l'has de podar perquè creixi ric i ufanós, no? O les plantes, les que tens al balcó de casa o les que tens a fora. Aquí no, aquí és... Jo faig una mica el que em sembla. Ara sí que veig que podré. Bueno, doncs podo. Ara veig que no, doncs no podo.
És una mica un vi, d'aviam què passa, o com va això.
Sí, sí. I després també està clar, això també es troba amb el resultat, eh? Perquè, clar, això, si passem primer pel procés d'elaboració, que sempre és el mateix, però a veure, recordem que el vi és procés de fermentació. Gràcies a uns llevats transformen el sucre del vi en alcohol. Clar, aquests llevats, que són naturals, o n'hi ha de naturals perquè estan en el mateix raïm, però després la tècnica els ha anat seleccionant i cada celler té una mica el seu cultiu i fa anar els llevats que més li semblen. Aquí no, aquí és tot espontani. Llavors, està clar, pot ser que el llevat que ha crescut aquell any en aquell raïm pues no tingui prou força per aturar per acabar la fermentació. Després arriba el procés que no hi poden afegir cap producte. Tu em diràs ara, és que se n'hi afegeix de productes. Sí, clar, se n'hi ha afegit de tota la vida, sobretot, per exemple, un gran estabilitzant que és el sulfit, que això ja els egipcis, quan feien cervesa, ho utilitzaven. Pensa que si no posem sulfit en el vi, doncs el vi es transforma en vinagre molt més ràpidament.
O sigui que quan ens posa que un vi és sense sulfits, no és necessàriament millor.
No, que va. Que va.
I veus, és que hi ha un munt de coses que no ens aclareixen, eh?
No, clar, és que això, per exemple, els sense sulfits, és que són necessaris. Això és com una conserva passar per l'autoclau, que l'únic que fa és estanquejar el pot. Aleshores, el sulfit aquí s'ha posat de moda per la qüestió al·lèrgica. Aleshores, com que hi ha gent que té al·lèrgia als sulfits, a Estats Units van inventar-se allò de denunciar que si hi ha sulfits o no hi ha sulfits. És el mateix que si tu mires una etiqueta de vi a Estats Units, hi ha més literatura normativa que no pas del propi vi. Perquè llavors, atenció que les dones... És com els paquets de tabac. Les dones embarassades, és millor que no prenguin vi. Atenció, que si has de conduir, no pots vendre vi. Però tot això són regulacions que ho posen a l'etiqueta i a poc a poc, com que això dels Estats Units ens agrada, doncs ho anem copiant. Però els sulfits se n'ha posat sempre. Ojo, aquí també, perquè hi ha qui em posa més del compte.
Per assegurar.
Per assegurar. Aleshores, això, senzillament, el tast ja es nota de seguida. A vegades tots hem destapat una ampolla de vi, l'hem olorat i fa com una mica un aroma que ens recorda ous podrits. És perquè se'ls ha anat la mà dels sulfits. Això també està regulat, inclús els vins ecològics se'ls n'hi posa. El que passa que el CCCPAE, el Consell Regulador, diu quines quantitats hi podem i quins màxims o mínims hi podem posar. Aleshores, està clar, els vins naturals és una mica quan els destapes una loteria. Tu destapes aquella ampolla i al començament sempre tots fan una pudor molt rara. Aleshores, no en podem fer cas de la primera impressió. El deixes destapat, que s'aireix una mica, i després el tastes i dius, hosti, pues sí, pues caram, pues això és bo. El que passa que ja et dic, del mateix vi, del mateix elaborador i de la mateixa tirada, destapes una segona ampolla i aquella no resulta. I això no és un problema nostre. Eh? Això nosaltres, això dels vins naturals va sortir a França ja fa temps i passa exactament el mateix, però poder anar allà, com que ell porten més temps a darrere, ho han sapigut... curar una mica més i tastes vins, sobretot francesos i italians naturals, que realment són molt bons. Una altra, jo no sé dir característica, no en diem ni defecte ni virtut, una altra característica és que els vins aquests naturals, al no tenir el conservant, doncs són vins que no es poden aguantar en bodega gaire temps. Són vins una mica de consum immediat. Allò que ens agrada comprar ampolles per guardar a casa i destapar-les al cap d'un temps, amb els vins aquests naturals més val
sí.
que no, perquè...
Són de diguem-ne, de consum ràpid, eh?
De consum ràpid. Tot
és
i
que,
això...
És clar, però, per exemple, és a dir, des del punt de vista de sabor, hi ha diferències? És a dir, val la pena fer-ho així o en realitat...
Hi ha diferències. Si val la pena, això, pues, mira... Depèn del teu paladar i del teu gust. No? Hi ha qui li agradarà més, hi ha qui li agradarà menys. Jo n'he tastat alguns i, a veure, jo n'he tastat més que no m'han agradat que no pas que m'hagin agradat. Això ho dic amb...
Perquè cadascú té els seus gustos, no?
Perquè, sí, exacte. No?
Però algun t'ha agradat?
Algun m'ha agradat i ja estan ben fets. Home, per exemple, hi ha un que m'agrada molt que el fan a la Vinyeta. Aquest celler de l'Empordà fa un Eus, fa un vi base que es diu Eus. No sé si us sona. I després en fa un que es diu Eus amb tres S's, que vol dir Eus sense sulfits.
Ahà, val.
Bueno, doncs el fam negre i el fam blanc. I són vins que estan bé. Ell continua fent el normal, diríem, eh? Però això són una mica experiments i experiències que, per qui li agradi, pues, si pot tenir. Hi ha gent que et diu, escolta, vull un vi sense sulfits. Doncs mira, tens aquest. Els senyors d'Altalella en fan uns que són molt bons. El Raül Bobet, a la Castell d'Encús, també en fa un amb Sauvignon Blanc, que també està molt bé. Clar, també són, pensem que són tirades molt, molt, molt minces. Eh? Aleshores, són vins a vegades una mica difícils de trobar. Aquests, estic parlant de vins naturals, eh? No els confonguem amb els biodinàmics, que darrere hi ha més regulació. I són vins amb una mica més de criteri, perquè a més la biodinàmica sí que, a veure, considera que l'home, la terra i els animals és un tot i que com a tot ha de mantenir el seu equilibri.
Sí, això em sembla lògic. O sigui, és a dir, que aquests vins naturals és una cosa una miqueta més que cadascú fa el que li dona la gana.
Aquí està. Vull dir que inclús, com que no hi ha regulació, doncs hi ha qui sí que hi afegeix sulfit. Clar, el que tu no pots fer és afegir-n'hi i a l'etiqueta dir que no n'hi ha. Que això seria fer trampa. Però com que pues, dius que hi ha una mica de sulfit i el vi aguanta més. Aleshores, una mica a continuació dels vins naturals vindria l'equivalent amb la bombolla, que és el que ara se'n diu els ancestrals.
Els ancestrals.
Sí, el vi escumós ancestral. Que això, bueno, diuen que és un mètode molt antic, que és com es feia abans, però en canvi ara resulta que és una gran novetat. Jo no... Sempre s'explica que la història del xampany la va descobrir per casualitat un monjo de Reims, el Dom Perignon, perquè tenia unes ampolles de vi que resulta que espontàniament van fermentar una segona vegada dintre l'ampolla i al anar-la a destapar, pam, va descobrir que s'havia fet cava. O sigui que aquest és el que se'ns havia explicat sempre com l'origen del cava. Ara aquests senyors ens diuen que no, que hi havia el mètode ancestral que per diferenciar-lo del cava, que és un vi que fa una segona fermentació, no. Aquí el mètode ancestral és que tu, en el dipòsit, s'inicia la fermentació i a mitja fermentació embotellem. Amb la qual estem posant a dintre l'ampolla, diríem, una barreja de most i vi. És a dir, és vi que encara no està acabat de fer. Aleshores, quan el posem a dintre l'ampolla i el tapem, acaba el procés de fermentació, que és la primera fermentació dintre l'ampolla, però com que està tapada, el carbònic no pot marxar i s'integra en el líquid aquest. Això és senzillament el mètode ancestral, vol dir aquest. A partir d'aquí continua el mateix procés que el cava, és a dir, clar, aquesta fermentació deixa uns pòsits que es van acumulant a l'ampolla i pel procés aquell que tots hem vist del pupitre, que es va remenant l'ampolla i es va posant vertical fins que tots els pòsits queden acumulats en el tap i en allà doncs, destapem i tornem a tapar i ja el servim. Aquí tornem a estar amb el mateix. També són productes que no poden tenir llarga criança, perquè tampoc tenen cap estabilitzant ni cap conservant, per tant, el consum també ha de ser immediat. Jo els que conec i n'he tastat de bons, jo diria més el cava ancestral que el vi natural, tot i que sigui el mateix, però són frescos, són joves, són alegres, són de bon veure. A més, clar, el fet de tenir la bombolla, això te'l fa que te'l puguis empassar amb més alegria, no? Mm. Aquí tornem a estar al mateix. Aquest és un mètode que el Consell Regulador del Cava no l'accepta. Per tant, aquestes ampolles l'etiqueta no poden posar que és cava, sinó que sí que posen que és escumós. Sí que hi ha un ADO, que és el Penedès, que dintre del Penedès hi ha el que se'n coneix, el clàssic Penedès, que els hi el reconeix. És a dir, poden posar que és clàssic Penedès.
En van parlar d'això, del clàssic Penedès?
Sí, exacte, quan van parlar de Corpinat i de tot el procés aquell, doncs aquests del clàssic Penedès reconeixen aquest mètode. El que els hi demanen és que per poder posar l'etiqueta que és clàssic Penedès tinguin almenys 15 mesos de criança. És a dir, que vol dir que des de que s'ha acabat la fermentació d'aquesta fermentació dintre l'ampolla fins que el poses a la venda ha d'haver estat 15 mesos a dintre el fons de la cava reposant l'ampolla i llavors després d'aquests 15 mesos és quan es fa el degorjat, es treu el tap, es treu les impureses que han quedat allà dintre, les restes de la fermentació, i es torna a tapar. Això, recordem que en el cava, quan passa això, que es fa amb allò que obren el tap amb una eina i ràpidament tornen a tapar, però que aprofiten per afegir-hi una mica de licor, i és el que ens diferencia entre brut nature, brut, sec, semisec, és a dir, més licor que tingui, és menys brut el procés. Aquí, en principi, no s'hi afegeix res, per tant, sempre són brut nature. Mm-hmm. Aquí hi ha un senyor que fa un cava d'aquests molt bo, que és a Cal Tiques, el Joan Rubio, que havia sigut enòleg de la Recaredo i fa un ancestral realment que val la pena.
També... Però no són, tampoc són necessàriament millors, no? És a dir, són diferents.
No, no, són diferents, exactament, són diferents. Sí, una mica, a veure, en el món del vi està tot inventat.
Està clar. Això ho hem dit altres vegades.
Sí, per poder destacar o ser innovador t'has d'inventar alguna cosa. Per poder sortir al diari i que se'n parli, i mira, doncs això ho vens més, no? Però de totes formes, són coses que sí, poc a poc van agafant maduresa i es van... La gent en va aprenent encara, jo diria que estem en el procés aquest i ha vingut una mica per quedar-se tot això, Això és una mica com el consum de quilòmetre zero i segurament un dels resultats d'aquest confinament i d'aquesta pandèmia serà que anirem a buscar més productes d'aquesta línia i d'aquesta categoria.
És clar, perquè accedir a importació també ha sigut difícil, no? Entenc.
Clar, clar, clar. Bueno, i després, el dia que sortim al carrer i comencem a mirar les botigues que... d'aquí de casa nostra que no poden obrir, pues poder sí que ens replantejarem deixar de comprar a Amazon o al Corte Inglés o a no sé qui i anar a comprar a Josep o a la Mercè d'aquí a la vora, no?
Sí, sí.
No. Ja ho veurem. Hi ha gent que sí que farà aquesta reflexió i gent que no. Jo després també cada matí quan m'aixeco i veig els cels que hi ha actualment penso, hosti, poder hauríem de prohibir els cotxes, oi?
Sí, però això potser també ens portaria altres problemes que no hi pensem, no?
Exactament.
Aquestes coses passen. Escolta, Oleguer, doncs moltes gràcies. En qualsevol cas, d'aquest tipus de vins que hem parlat avui, d'aquests vins naturals i ancestrals, ens podem trobar vins nous, oi?
Evidentment, sí. I a poc a poc anem tenint-ne més.
Doncs, escolta,
més marques.
Acosteu-vos a la vostra botiga de confiança i des d'aquí, com sempre, donem suport al comerç local. Moltes gràcies, Oleguer.
A vosaltres.